A Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.
Minuts. A quants de vostès els han castigat alguna vegada? O els castiguen encara ara? O potser els castigaran en un futur? O els van castigar fa molts anys enrere? O han hagut de castigar algú? En fi, que la setmana passada finalitzàvem el nostre habitual temps de família amb en Roman Pérez des del Centre de Reeducació de Vida al carrer Pau Barbeig número 16, parlant dels càstigs. Roman, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
Que castigar no és pagar, eh?
No.
És castigar.
Castigar. Sí, però i que diríem... I que no qualsevol cosa és un càstig. Dic, perquè de vegades també es prenen les coses com si fossin un càstig. Mm,
bona consideració aquesta.
Però no necessàriament.
O sigui que moltes vegades es té la pell massa fina, eh?
Sí. O tenim una tendència a agafar-nos a les coses com si hi hagués una espècie de voluntat de fer un mal.
Com si ens ofenguessin sempre, d'alguna manera.
Sí, sí.
D'acord.
Algo així.
D'acord.
Però bueno, el càstig no és un... O sigui, òbviament que hi ha algú... hi ha un disgust. Quan un escriu el càstig, no, en principi, no fa content a ningú.
D'acord.
Ni és la funció del càstig. El que passa és que, per això, o sigui, definir i veure les possibilitats i les limitacions del càstig, les necessàries complementacions amb altres mesures o altres intervencions, i una mínima comprensió dels fonaments d'això que ha passat.
D'acord. De moment ens agafem el que ens havies comentat la setmana passada. Una, que castigar és necessari.
A veure, es fa difícil pensar que funciona sense cap mena de càstig.
D'acord. Si no li volen dir càstig, allò que ens comentava en Roman, que qualsevol cosa que es desmarqui d'una norma establerta ha de dur unes conseqüències.
Això.
Vale. Si ho volen expressar d'una forma així més metafòrica,
sí.
Diguem-ne que el càstig en part són això, les conseqüències d'haver obrat fora de la norma establerta on sigui.
Sí.
Però en Roman també deia que el que no pot ser el càstig és un argument recurrent o una estratègia recurrent en la vida quotidiana. És a dir, no es pot anar castigant dia sí, dia també, a tota hora i més o menys per les mateixes coses sempre.
Exacte. Primer, perquè s'esgota. Si ja li has castigat per tot i en tot, i li has tret i no li dones, doncs ja, que ja perdut per perdut, amb la qual cosa és impossible que faci efecte.
Uh-huh.
Després, si s'està sempre castigant, vol dir que no és gens efectiu, que no serveix. No? Aleshores, quina és la funció del càstig si no serveix?
D'acord.
No? És una manera de fer veure que es fa alguna cosa perquè en realitat no se sap què fer. I això passa moltes vegades.
Ara ens posaríem en els extrems. Suposo que l'especialista ens dirà no és bo anar castigant sempre perquè arriba un moment que el càstig no té valor.
Sí.
I les persones que no acostumen a castigar mai, el dia que han de castigar, la feina és seva perquè aquell càstig veritablement es compleixi en els paràmetres que han cregut convenient, no? Allò que ens deies la setmana passada, comencem per dalt i després anem rebaixant, com que no ho hem fet mai, ens costa tant de fer que arriba un moment que allò ja no té cap mena de valor perquè ens fa més mal a nosaltres com a castigadors que no pas a la persona que ha de ser castigada.
Sí.
O sigui que...
És que una cosa és l'amenaça i una altra cosa és el càstig.
D'acord.
No? Les amenaces...
L'amenaça funciona o què?
Funciona alguna vegada, és el de Pere i el Llop, no? Si una, dues, tres, després ja
sí.
Jo us digues el que vulguis que m'és igual.
D'acord.
I l'amenaça, home,
Diem amenaçar, diem advertir.
Bueno, però és diferent. L'advertiment...
Ui, mare de Déu, quin ventall de coses que tenim aquí.
Sí, és fantàstic.
És fantàstic, això. Doncs precisament que ens escolti de pensar, mare de Déu, ja està més complicat.
A veure, justament, de vegades el voler fer-ho passar tot pels càstigs és una simplificació abusiva d'una realitat que és molt més complexa.
Què vols dir? Que moltes vegades el càstig pot resultar excessiu pel que s'ha fet... o que d'altres, i que hi hauria altres mètodes que poden ser més efectius que no...
Efectivament, sí. Per exemple, no sé, no, és que a molts nivells en lo social, per exemple, no, s'utilitzen altres recursos que es troben més interessants, com ara, per exemple, la mediació, no? O sigui, mediar entre una, no, quan s'ha fet un mal d'algun tipus, en comptes de castigar l'infractor, pura i durament,
intentar raonar,
intentar fer una mediació entre una part i l'altra que permeti, diríem, posar en contacte el que ha fet mal amb qui l'ha rebut.
Molt bé, i si et trobes amb un pare o una mare que diuen, escolta, en Roman, molt bé, però li entra per una orella i surt per l'altra.
És molt probable.
I ja puc anar parlant. És molt probable, eh?
Sí, d'acord. Sí, sí. A veure...
Com si digués...
No, efectivament, hi ha gent que diríem, que en fa del càstig una... I quan tu li preguntes, no, com per exemple al cap dels anys, la cosa està sumament instaurada. Diu, ah, no, però jo l'he anat castigant. Com si, diríem això...
Vols dir com si exonerés de responsabilitats.
Exacte, aquí està. És, per això et deia, és com la impressió de fer alguna cosa, però en realitat, o sigui, sí, serà alguna, però insuficient. No? O sigui, han mancat d'altres. Okay. D'altres. Per això dic, o sigui, possibilitar coses, segurament n'ha de ser, i el càstig, però ni és la panacea, ni és una cosa d'una riquesa immensa. Normalment és una forma, per exemple, no? Ha de servir també per recordar la norma. Ha de servir també per...
Això val per totes les etapes de la vida? O hi ha etapes en què ens creiem més a la norma i ens creiem més a qui l'aplica que en d'altres?
A veure, hi ha etapes en què això ja ha d'estar molt més incorporat. Quan tu em preguntaves l'altre dia, però és el mateix quan són petits que són... Pues no, no és el mateix, per moltes raons. Una d'elles és que quan són petits se'ls està introduint la qüestió de la norma, què es pot fer i què no. El per què, que està molt bé també això, no? Intentar que comprenguin, perquè una de les funcions del càstig i de la norma és que s'incorpori, que el subjecte se n'apropiï, la faci seva, i diríem, i entengui l'esperit de la lletra.
No? O sigui que hi ha una funció educativa.
Hi ha una funció educativa i diria una funció psíquica, perquè la incorporació
ve d'una manera...
és més potent, diríem, que l'educatiu.
D'acord, és a dir, em queda al cap que m'ha passat una cosa perquè n'he fet una altra.
I que aquesta cosa que jo he fet, a mi tampoc, o sigui, entenc per què no l'haig de fer.
Vols dir que al final a mi tampoc m'agrada allò que he arribat a fer.
Aquí està.
Aquest hauria de ser l'ideal?
Aquest seria l'ideal. L'ideal. Sembla que sí. Que hi hagi una incorporació, una assimilació d'això.
És a dir, un reconeixement de la pròpia responsabilitat a l'hora de fer una cosa que no està dins la norma.
A veure, la responsabilitat també, però de que la norma no és una cosa externa a mi. No sé com dir-te. És a dir, que si hi ha un semàfor en vermell, si hi ha guarda, em pararé. I si no hi ha guarda, passaré a 150 perquè... No, si sé que no hi ha càmeres, no em posaran. No ho faré, perquè sé que hi ha una situació de perill que no s'ha de fer perquè respon a uns certs paràmetres. I jo ho entenc, ho assimilo, ho integro a la meva persona i ho defenc, i ho practico.
Perfecte. I això s'aprèn ja de petit?
Això diríem, sí, amb moltes coses, diríem, al nivell del que toca a aquelles edats, sí. No, de vegades els pares m'ha vingut al cap, no? No toquis el forn, que et cremaràs, no? La porta al forn, seria, no?
Un clàssic.
Clar.
Igual que no posis els dits als endolls.
Exacte. Clàssic, hi ha molts pares que diuen, sí, no, vaig estar temps. I uns altres que diuen, es va cremar una vegada. I ja està, no li vaig haver de dir res més. És a dir, El que passa és que això no es pot fer amb tot, òbviament.
D'acord, però l'especialista ens dirà que a vegades fan falta aquestes coses, l'experiència personal.
Efectivament. Perquè ara
ja... Per no tocar un endoll, ja no hi ha res millor que t'enrampis un moment.
No, bueno,
dit
no,
així,
no, no, és que
no, no és aquest el cas, però...
A veure, també és veritat que són dues coses que s'hi toquen, però no és el mateix. Justament el valor de la paraula ve en què ha de permetre substituir l'acció.
D'acord. Vols dir que un advertiment ha de permetre substituir la necessitat de practicar.
Exactament.
De l'experiència empírica,
sí,
que deia
no,
aquest.
No, sí.
D'acord.
Sí,
si no el pare adverteix que això hauria de ser suficient, com perquè...
Sí, i a més això és el que va reforçant el paper del pare, la funció protectora, l'autoritat del pare. En el sentit és que si el pare t'ho diu per alguna cosa és... Algo que també el pare ha de fomentar, que si tu dius per alguna cosa és, diu, però quina cosa? Diu, ara no te l'explico, no, o ara no l'entendràs.
És una altra clàssica.
Sí,
ara no
l'entendràs. Però és cada vegada menys clàssica. Eh?
Sí?
Sí, s'explica tot.
S'explica tot.
Tot s'explica. Tot s'explica.
Quan ho dius així,
és que,
tinc
és
la
que...
sensació que dius tot s'explica sense cap mena de restricció.
És que hi ha una espècie d'esperança quasi religiosa de que explicant no faci falta que el pare faci de pare, perquè és que al final fan ganes de dir això. Diu, clar, si l'expliques, diu, a veure, primer de gener, anem a parlar d'aquest any. T'has de llevar, has de fer els deures, doncs despatxem un dematí, podem prendre alguna noteta, o ja te la deixo apuntadet, i apa, no? Gener de l'any que ve tornem a parlar.
Tornem a estar amb el mateix que amb el càstig, no? D'acord.
Vale.
He dit el que crec que
exacte.
S'ha de fer.
Exacte, ah, aquesta. I és molt més dinàmica la qüestió, i molt més dialèctica. I les explicacions són un element necessari, però no suficient. Quan dèiem de les cases, els petits, per exemple, requereix l'explicació, requereix el recordar la norma. Amb un adolescent, no. Sobretot no, perquè és que semblen tots tontos. El que torna a repetir per enèsima vegada el mateix, i l'altre que està allà o enfotent-se ja directament, si són adolescents, o se'n van, claven portades i marxen, perquè és que no... Diu, si ja ho sé, jo tot això ja ho sé, però mira, igualment, no, ho he fet. Doncs anem al punt. El punt és que qui la fa la paga. S'apel·la a la responsabilitat. Aquí sí. Recta la responsabilitat. Recordar-li, no sé, el que ja sap de mil vegades,
no serveix
per fer passar pel tonto a l'altre o un. O el pare passa per tonto o vol fer passar el fill per tonto, i això no agrada.
De moment ens agafem l'exemple del nen petit que és a punt de tocar el forn i li diuen que no. Molt bé, doncs arriba un moment que el toca, es crema, plora, se'n va el pare i la mare, tal. Com s'actua en aquest cas?
Aquí depèn de com maneguin...
O si el càstig ja n'hi ha prou amb el fet de cremar-se amb la porta del forn i no cal apretar més del compte ja.
Però fixa't, veus com aquí molt més que l'educatiu justament entra lo personal, el caràcter de la persona, el tipus de vincle que té amb el nano, l'efecte que li té.
Perquè sí que és cert que els pares poden actuar d'una manera amb el fill o la filla dient no t'acostis a la porta del forn, i el fill que s'acosti a la porta del forn i la toqui. Això no deu ser ni bon ni dolent, deu ser una qüestió de què? De caràcter, de relació, fer cas o no fer cas.
Sí. Sí, depèn de diverses coses, no? Diríem del tipus, també del tipus de relació que tenen, de com els pares diríem van darrere de que es materialitzi això que diuen, i de com posen en joc el que saben del seu fill. Hi ha nanos que ja saben que, per exemple, que necessita, amb acostar-lo, diu, veus, mira, veus que està calentet, mira, t'acosta, veus calentet, bueno, aquí, això és el problema, que et pots cremar. Si és un nano que en general ja se sap que amb això té prou i amb algun recordatori ja hi ha prou, doncs el pots deixar per allà a la cuina. Si és un nano que saps que va, bueno, doncs, o és una decisió ja premeditada de dir, fins a que no es cremi no pararà, amb la qual quan abans es cremi abans acabarem, és una posició, i un altre és dir, aquest nen no entra a la cuina. No? O no obro el forn, Fins que estigui a la llar d'infants o estigui fent a migdia.
Has expressat moltes possibilitats, eh? Des que el nen no entri a la cuina, sí, fins a deixar-lo que toqui la porta del forn i es cremi, i aleshores ja batallarem quan haguem de batallar, sí, fins a acostar-li la mà a la porta del forn, que se n'adoni que allò crema o que té temperatura. Exacte. I que, per tant, després ho podrem deixar a la cuina tranquil·lament. Qualsevol d'aquestes tres possibilitats és lícita.
Totes ho són.
Totes ho són. Sí. Però la més adequada quina seria?
Tu saps que la més adequada... Aquí depèn. No? Jo crec que, per exemple, el que deies abans...
Aquesta resposta és bona, eh? Aquí depèn. O sigui, sí, que potser no passa res si es crema la porta.
A veure, jo crec que sí. O sigui, que
si
sí,
ha de
passa.
Servir per...
Jo crec que aquí hi hauria un cert fracàs de la protecció parental. No? Si es crema... Hi ha alguna cosa que no s'ha sabut o pogut evitar.
D'acord.
I el tema dels accidents domèstics és un tema severíssim i gravíssim. I sumament freqüent. Sumament freqüent. I accidents moltes vegades seriosos. Seriosos.
Molts pares et poden dir: home, esclar, és que no podem estar pendents tot el dia de totes aquelles petites coses que puguin suposar un risc amb el nostre fill o la nostra filla que està començant, diguem-ne, a aprendre de la vida i que és curiós com una mala cosa i cobra tots els armaris i que tal, i que etcètera, etcètera.
Doncs si obres els armaris i poses una cosa perquè no l'obri. És a dir, hi ha una sèrie de qüestions mecàniques que és veritat, no es poden estar en totes, però sí se n'han de pensar moltes. I això funciona, això és la funció protectora.
Tinc aquella certa sensació que em dius: no, si està molt bé això que m'acabes de dir, l'argument, però no en tinc prou.
Diríem, no
és excusa, això.
Exactament.
Ja m'ho pensava que era més
que la responsabilitat dels pares hi és, i és forta, i és ineludible, i diríem, no en sap més. Bueno, no en sap més. Però no per això deixa de fallar en segons quines coses.
I no per això deixa de ser pare o deixa de ser mare.
Exactament. I hi ha, diríem, hi ha diferents graus d'això.
D'acord, hi ha diferents graus de risc.
Exactament. Passat determinats nivells, per exemple, actua la llei. La llei inhabilita els pares o els hi retira la pàtria policial. O intervé per mitjans de serveis socials i serveis d'atenció amb aquella família. O sigui, una cremada de forn, no sé, o sigui, és una cremadeta, no és el mateix que, no sé, que fas una cremada de no sé quin grau. Però sí que els pares han de pensar i adequar situacions, justament, no? Comencen a caminar. O sigui, deixar un nadó a sobre d'un llit.
S'arrosseguen per terra, mar amunt i avall, etc.
O sigui, s'ha de conèixer el moment del fill, el moment evolutiu i les característiques del fill.
Qui t'escolti no pot pensar: home, això portat a l'extrem no es podria definir com una sobreprotecció exagerada o no?
No. A veure... Hi ha moltes maneres de prendre-s'ho, però l'exemple que t'anava a posar, si el nadó de petit el pots deixar, o sigui, perquè no es gira, a partir de determinat mes sí que es gira. Aleshores, això seria una negligència, amb la qual el pare o la mare haurà d'assumir la seva responsabilitat. És a dir, cal adaptar-se i adequar-li, diríem, a l'entorn, al nano, a les possibilitats que té ell o ella de funcionar sense risc, sense perill. És a dir, li pot agradar molt els cactus, sí. No? És que m'encanten els cactus. Clar, pots intentar convèncer el nen que no toqui el cactus i probablement ho aconseguiràs. No, ho aconseguiràs, però després farà no sé què, es girarà i ficarà tota la mà dintre el cactus. En un moment o que cau o que rellisca o que... hi ha coses tontes. Hi ha nanos, per exemple, que són més patosos que un altre. Bueno, pues mira, tens una taula amb angles...
Com les persones.
Amb uns angles molt marcats. Doncs igual has de posar cantoneres. Entretant, tingui l'edat aquella de que va per tot arreu. Hi ha coses que...
O sigui que què? On no arribi la consciència de la criatura, d'arribar a la consciència dels pares.
Efectivament. Sí, i viceversa.
I viceversa. Dir,
sí, sí, sí. Però totalment, totalment. Diríem, aquí està la responsabilitat dels pares. No? No, no vol dir, a veure, perquè tampoc vull...
Sí, tampoc vols passar... Per,
clar, que els pares hagin de controlar sí, sí. El nivell de contaminació sí, sí. Que té l'aire sí, sí, a casa.
I que això arribi a un grau de paranoia obsessiva.
Exactament, no. Exactament. No és un control obsessiu de tot el que... Però sí és una atenció i una reflexió i una adequació a la quotidianitat del nano... d'un medi en el que es pugui desenvolupar sense risc. Els accidents sempre poden ser-hi. ¿Vale? O sigui, no hi ha cap, sí, sí. Un 100% de garantia.
I els
no
pares poden estar molt pendents i que en un moment, la mala sort o un mal moment, doncs porti determinades coses. Però, sí. En general...
Efectivament, cal, diríem, fer una observació detallada o estar al cas d'aquestes qüestions.
Doncs a partir d'aquesta observació detallada i abans d'anar al càstig, hi ha un moment en què hem fet servir l'expressió aquella del fer cas. Hi ha alguna metodologia que permeti als pares poder tenir una certa tranquil·litat davant el fet de poder dir alguna cosa al seu fill o a la seva filla i que veritablement els faci cas? Molts d'aquells pares que et diuen no, és que li diem però no ens fa cas, i el que comentaves tu, fins que no toca la porta del forn, i els pares potser s'entesten a dir-ho d'una manera o d'una altra, intentar-ho d'una forma i d'una altra, i costa molt que allò que es fa en tota la bona fe sigui assumit pel fill o la filla i que faci cas veritablement al que se li diu.
A veure, és que aquí hi ha la qüestió del fer cas. Hi ha nanos que efectivament que els agrada fer cas, que tenen moltes ganes
això
de fer
així,
cas.
Això és així, eh?
Sí, sí, hi ha nanos que els,
que els agrada...
Que els diguin què és el que tenen que fer per mirar de fer no, allò, no, el que s'espera d'ells.
D'acord. No són ni millors ni pitjors, eh? No, només dius que tenen un caràcter que...
Sí, que es presta això.
D'acord, afortunats els pares que d'entrada ja parteixen d'aquest...
Home,
afortunats per algunes coses,
exacte,
et diràs.
Va, sí, ja... sí, perquè és que això sempre és
fa molt bé de dir-ho, vostè.
És molt curiós.
Sí. No hi ha res que sigui molt afortunat ni poc afortunat, és com és. Però d'entrada...
Des de la perspectiva de qui té... un nano que entenc que no li fa cas,
deu pensar,
quina meravella.
Quina meravella tenir una criatura així. O si no, si són dos germans, un que fa cas i l'altre que no hi ha manera.
Exacte.
D'acord. No. Però és a dir, ja sí que hi ha nens, nenes, persones que d'entrada tenen una predisposició a fer cas, a complir.
Sí,
sí.
A atendre el que li diu l'altre.
D'acord.
Sí.
Molt bé.
Vale.
I n'hi ha d'altres?
Hi ha d'altres que estan menys pendents dels que els hi diuen i són més experimentalistes, no? O van experimentant més les coses i volen descobrir per si mateixos.
D'acord, més curiosos, més...
Efectivament,
que sí.
Més actius.
Més actius, d'acord.
Ara, això s'ha de tenir en compte per veure com apliques les limitacions i com li transmets les coses. Hi ha nanos que necessita que se'ls doni més corda per arribar als mateixos llocs. Aleshores, no cal empecinar-se en que vagin les coses per uns altres carrils, perquè el d'aquell nano és el de la decisió pròpia. Després veus que de vegades això també, no? Hi ha nanos que diuen, què menjaràs avui? Que sembla un restaurant, no? De primer, què vols? No?
Què
I
vols?
De segon, i tal. I després... I dius, bueno, per què, a què ve això? A què ve això? Hi ha nanos, per exemple, que són molt caparruts. ¿Vale? Tu dius, no hi ha verdura, no? Molt bé. Doncs, a veure, com ho farem amb lo de les verdures?
Havíem d'arribar a menjar, en un moment o altre.
I sí, també.
Que és un...
És que és una forma, fixa't, és incorporar algo amb el beneplàcit de qui menja.
Sí.
Perquè sense aquest beneplàcit és molt difícil.
Però en canvi ens havies dit en més d'una ocasió, esclar, encara que sembli mentida, és obligació dels pares alimentar els fills perquè es necessita menjar. És a dir,
sí,
es necessita menjar. Ara, com s'alimenta i de quina manera i quins mètodes fem servir perquè això sigui així,
sí.
Ve d'aquí.
I la funció dels pares, a més de... No sé si és alimentar-los... Sí, està ben dit, suposo... però també en el coneixement o en el reconeixement de que necessiten menjar, de que s'enteri d'aquesta necessitat que té.
D'acord.
Perquè si no, això amb certa facilitat es converteix en la necessitat que té la mare de que el nano mengi no sé què. I això és una distorsió de la cosa fonamental, que és que el nano ha de tenir gana,
doncs
i ha de menjar.
Doncs devem viure molt distorsionats,
pues sí.
Perquè moltes mares diuen, però s'escolten, com no li doni el que vol, aquí no hi ha res a fer.
Bueno, depèn,
Sí?
Sí, sí, depèn. Depèn. Efectivament, aquí...
És que ha sonat el que deies, com si aquesta metodologia de què vols avui no sigui massa...
A veure, pot funcionar, no passa res si un, si a veure, no, si dius pel dematí, diu, a veure, estava mirant que tinc no sé què t'agradaria més, va. El problema és quan això esdevé, per exemple, norma o una exigència, o que el nano digui, que jo no t'he dit que volia això, 5 anys, no més. Aquí ja no sé què, jo no he dit res, de que volia pasta. Diu, però si a tu t'agrada molt la pasta, sí, però jo no he dit que jo volia avui al migdia, pasta. Potser per la nit. I vale. Pues,
no, riem de l'escena que descrius.
Sí, però...
És així, això, eh?
Es passa.
Amb 5 anys, eh?
Sí.
I vols dir, segurament, en 4, ja.
també.
Expressat d'una altra forma.
A veure, ja, buscar les formes i les maneres de que els nanos acceptin... no només menjar un tipus d'aliment o no només satisfer, o sigui, prendre això que els hi fa satisfacció.
Mm-hmm. Això és tot una tot batalla un històrica.
A veure, sí, diríem, quan més artístic, millor.
Perquè
quan més
poden,
batalla, més complicat.
Això ho poden explicar bé, no sé si ho poden explicar tant als nostres avis o la gent que va passar la guerra perquè menjaven el que d'allò, però segurament bona part de les generacions poden explicar com s'ha batallat per poder menjar allò que ens venia de gust i no allò que ens posaven sobre la taula. No?
Clar, però aquí ve tot una combinatòria de qüestions, no? Entre, efectivament, que s'ha de veure com s'incorporen al menjar a això que agrada.
Mm-hmm. Perquè, esclar, el que està clar és que no a tothom li agrada tot. Ni podem, suposo, esperar que un nen o una nena li agradi el peix, la carn, la pasta, la verdura, la fruita, tot, que li agradi tot i que no digui que no a res.
Aquí està.
Això no es pot esperar, suposo, no?
No.
D'acord. Doncs llavors, si partim d'aquest pressupòsit que no es pot esperar que agradi tot, com ho amanim, això, perquè es mengi de la forma més variada possible quan veritablement no agrada tot?
Boníssima la pregunta. Com ho amanim?
Com?
Pues, de vegades cal canviar els ingredients que se li posa per amanir-ho. Amb oli i vinagre no va, i si va, no sé, amb una mica de ketchup també, cavall, el que no pot ser és que sempre ja ve de dir ketchup perquè es mengi, perquè si no ja tornem a entrar en exigències o en condicionaments.
És a dir, el fill o la filla d'interioritzar que menjar és una necessitat humana.
Sí.
D'acord, sí. Més que no pas el pare i la mare han d'interioritzar la necessitat d'alimentar el fill.
Perquè ja la tenen. Això ja està, ja ho té clar. El que potser sí...
I en canvi vols dir que en moltes situacions de la vida quotidiana és gairebé més una obligació pels pares alimentar els fills que no que els fills entenguin que és una obligació per ells mateixos menjar.
Que ells necessiten.
Que ells necessiten menjar.
Necessiten menjar. D'acord. Han de connectar amb la seva necessitat de menjar, amb la seva gana, amb la seva apetència...
És paradoxal també això, quan som petits, tantes ganes de menjar que tenim sempre.
Bueno,
i
no pensis,
tot.
No sempre.
Vaja.
Sí, no, a veure, en les dificultats d'alimentació normalment s'ha de fer tot un seguiment de això, des del començament, des de que ha passat amb el pit, de com ha anat, de vegades una... que no vull dir sempre, però per exemple una mare que no ha pogut donar el pit ja va a males amb l'alimentació.
D'acord. Vols dir que hi ha quelcom traumàtic aquí a vegades que d'això.
O la relació de la pròpia mare amb el menjar quan ella era petita i amb la seva mare.
D'acord.
És que a mi m'obligaven a dir jo això per el meu fill no
vull.
O sigui
que intervenen aquí molts factors. Però abans d'arribar al càstig, algú pot dir home, em fa cas amb totes les coses, però en canvi a l'hora de menjar no hi ha manera.
Mm-hmm.
Pot passar això?
Sí, ara...
Però no és tan fàcil.
No, és que diríem...
Normalment... No, no se separen els interessos d'una forma tan clara?
Tan clara, en principi no.
És a dir, si un fill, una filla, un nen, una nena fa habitualment cas als seus pares, també farà cas a l'hora de menjar?
A veure, si un fill fa cas, és que uns pares també fan cas. Fan cas
del fill,
sí. Diríem,
I per tant això no obrirà amb altres mètodes que no siguin els habituals de totes les altres coses de la casa.
Clar, i si és en una àrea molt específica, és que alguna causa d'haver-hi, o per la banda del nano, normalment per la banda de la mare o dels pares, que estigui o que vingui a justificar o a explicar el per què passa el que passa. Per quina raó, és a dir, de vegades, per exemple, les experiències inicials en la vida d'un nano, no? Alguna frase que de vegades queda d'algun metge que en un moment la diu en un context i els pares es queden amb això i ho treuen de context.
Encara que pugui semblar una bestiesa, però una frase...
Si no aconsegueix que aquest nano mengi regularment, segurament morirà. I això està dit en un context que el nano té 40 de febre o no sé què li passa, és petit, els pares un susto espantós i això s'hi queda gravat. I després és igual que el nano pesi 100 quilos i continuen amb la qüestió...
Que està la sensació.
Sí, la cosa traumàtica porta a una repetició que és insensata. Diríem, no és dir, bueno... Ara no té 3 mesos, no? Té 30 anys.
D'acord.
No, que continuï... Li vaig a comprar tot ben fresquet perquè no, el peix congelat no li va bé. Però això ho va dir el pediatre quan, no? Quan tenia 8 mesos. No? Que es fixen, o hi ha situacions, experiències traumàtiques que determinen determinades actituds o determinats comportaments.
Amb 10 i 46 minuts també suposo que és bastant habitual aquell cas de un nen, una nena que fins ahir li agradava molt menjar no sé què, i a partir d'avui ara no.
Sí, podria ser, però no és molt.
No és molt habitual?
La qüestió és com s'ho prenen els pares, això.
D'acord. Ara li agradava el tomàquet i ara no.
Clar,
ara li agradava la frita i ara no. Ara li agradaven les peres.
Però fixa't, una cosa ara... és un tomàquet i una altra cosa és la verdura.
D'acord.
No sé, no? O uns pares que, per exemple, diguin, mira, nen, ets català. Un català sense tomàquet no és català ni és res. Tens? O sigui, fes-t'ho com vulguis, però en aquesta casa tindràs pa amb tomàquet cada dia i farem amanida de tomàquet cada dia. O sigui que tu menjaràs menys, eh? O sigui, ves, no sé, d'una i d'altra manera, no? És que de vegades sembla que es volen ficar les coses a pressió. I potser el menjar és una de les coses més clares on la pressió és relativa. Pot ser un component, però no l'únic,
però
no,
esclar, algú et dirà, bé, però hem d'intentar menjar en un temps i en un horari determinat.
Sí.
Si pot ser que dinem en una hora, millor que no dinem en dues, intentant allà veure d'això.
Bueno, si dèiem de les variacions en què a ningú li agrada tot, a ningú tampoc l'apeteix tot cada dia. Ni cada àpat ve amb la mateixa gana.
Cert, això. Sí.
I de vegades, o sigui, hi ha mares que es prenen la inapetència momentània del fill com un atac. No? Com, i ara? Com és que no vols això que jo t'he fet? Bueno, no? Com tolerar que està fet amb molt d'amor i amb moltes ganes, però l'altre és que menjarà un quart de plat. I no és cap d'alta baix, clar, si ho fa cada dia és diferent, però per una vegada o per un moment que... No, com suportar una certa frustració de que el nano ni mengi tot el que els pares potser voldrien, ni tan bé, ni tanta quantitat, ni tanta varietat, ni en tot moment... Bueno, sembla tonto, però no ho és.
No, és que anava a preguntar precisament... I la pregunta segurament és una exageració, però que la mateixa en Roman... Una anorèxia de demà pot ser un símptoma d'un trastorn de petit?
Sí. Clarament.
Que el menjar s'hagi convertit en una experiència traumàtica, per dir-ho així.
Absolutament. Sí.
I de la mateixa manera, a l'altre costat, que el menjar s'hagi convertit en una via d'escapament i en un gaudi que faci que no hi hagi mida tampoc.
Dius a l'altre extrem,
a la
bulímia. Uh-huh. Sí. Bueno, i el que més, normalment l'anorèxia té episodis bulímics també moltes vegades. No? Però aquí el que, per això, això el que remet és a un vincle molt alterat entre, sobretot entre mare i filla. Encara que també hi ha nois anorèxics, sí. No és tan freqüent, però... I sempre tenen, en les pesquises o quan fas la història, veus que hi ha elements molt primerencs, que ja d'entrada hi ha una cosa molt alterada en quant a alimentació.
Vols dir que si mires enrere en el temps, sí. Ja es troben, diguem-ne, episodis que poden justificar
sí.
Que...
Hi havia un pediatre anglès que també era psicoanalista que parlava d'una mare suficientment bona. Dius, ui, què és això? Diu, bueno, és una mare que pot suportar que els desprecis que li fa el seu fill. I en comptes de, diríem, de reaccionar fent-li pagar... Els encaixa el despreci,
això era una mare suficientment bona.
Clar.
Encara que alguns de vostès puguin pensar que era una mare suficientment ximple o burra, dit així, pregunto,
No.
S'ha de saber, sí?
Aquí és on venen aquests cicles terribles, viciosos i destructius.
Però esclar, on és el límit de la tolerància? Fins on ho ha de...
Bueno, no, segur que té els seus límits. O sigui, que no reaccioni... que sàpiga encaixar el despreci o el menyspreu del fill, no vol dir que hagi de ser això una constant.
D'acord, perquè és que un altre pot dir, bueno, una mare suficientment dolenta, fins a un cert grau, o sigui, capaç de reconduir situacions, de dir que no, de posar les coses a lloc quan convingui, per tant, de passar per dolenta davant...
No, però bona en el sentit de la funció.
En el sentit de la funció,
sí, d'acord. Sí, no de bona o dolenta.
En el sentit de saber encaixar totes aquelles situacions que no responen al que ella voldria així directament.
Exacte. I que això no representi un daltabaix en el vincle amb el fill el doble i ara t'ho congelo i tu... Jo, bueno, potser, però a què ve tot això? Quina és l'ofensa?
Ara m'he fet pensar, 10:52, m'ha fet pensar en aquell anunci d'una marca de neveres d'uns espinacs que el nen no es menja mai i la mare ho fica dins la nevera i com que la nevera és tan sensacional, aquells espinacs estan frescos cada dia i cada dia hi ha el plat d'espinacs sobre la taula i cada dia no es menja i cada dia se'n va a la nevera el plat d'espinacs i torna l'endemà tan fresc com el dia anterior.
És publicitat.
Però
es fonamenten en coses de la vida, quotidiana, no? que un diu, però de què va això? No? Si això no passés, un diria, però és que no ho entenc.
D'acord. O sigui, no forçar les coses, però tampoc ser mai tan condescendent en les coses. Tornem a estar amb allò de sempre.
Sí. No, que mai podem explicar tot per un sol component, però que l'objectiu és que els nanos incorporin, o sigui, menjar, normes, pautes, referències, i que això és una cosa que és bastant complexa, que diríem que ha d'anar en el marc d'un vincle on hi ha elements de pressió, però són elements, o sigui, no és l'element fonamental, la pressió, no entra en calçador, sinó que entra d'altra manera, normalment per amor a l'altre, per consideració, per ser estimat, també perquè s'estima i perquè es vol ser estimat, doncs aquests són, diríem...
Això és un parany, que això és un parany.
Sí,
si no menges sempre... no m'estimes, o què passa aquí?
Bueno, aquí està, vale, molt bé. Molt bé, efectivament. Diríem, ser prou bona mare com per no prendre-s'ho així.
D'acord. Si menja més, m'estimo molt. Si no menja, no sé.
Bueno, aquí està. L'obesitat ve d'això.
Sí?
Em menjo tot el que em dona la mama perquè m'estimi molt. Clar, però és que la mama potser s'està passant de la ratlla.
10:54, vaja, com les oques. A mi, la setmana que ve, encara no m'ha arribat el càstig, M'ha arribat com fer cas, com aconseguir que es faci cas. Això de la porta del forn, sobretot, compta també amb aquestes històries. El divendres que ve hi tornem, com no, des del Centre de Reeducació de Vida, amb en Roman Pérez. Roman, gràcies.
A vosaltres.
Fins divendres que ve.
Fins divendres.